del tomàtic i les bromes retorçades de la Ruïnosa.
La Ruïnosa i el Magasero.
Per tant, recuperaran tot aquest univers sobre el que vostè parlava.
I el Magasero.
Tots. L'hora boomer. I això estarà a l'X3.
Estaven demanant també els drets de Bola de Drac, perquè no els tenen ara, Bola de Drac, els drets TV3.
Bueno, però potser que avancem una mica, no?
No,
que hem de tornar a recuperar Bola de Drac.
Ui, vigila, perquè hi ha una sèrie d'un exèrcit de...
Bueno, però de manga hi ha coses...
Que desitjaria que tornés el Bola de Drac, eh?
Però no el van fer, ja no el van emetre, ja.
Sí, doncs estan mirant...
Doncs noves, unes noves sèries, nous... Serà que no hi ha coses a
Bola de Drac ha sigut un referent a Catalunya...
Mira, la bola, la que tinc, és de publicitat. Aquesta és la bola que tinc ara.
Mira, atenció, el Ferran.
RAC 1. Stay Homes, els Catarres, Buhos, Ginestar, Xiula i fins a 35 artistes espectaculars. Un festival més? No. Això és una altra cosa. Això és Petits Camaleons, la gran festa familiar de l'any.
Escolta els teus grups preferits. Pregunta el que vulguis a les nostres rodes de premsa o dinen en família dins del bosc.
Del 25 de setembre al 2 d'octubre, Festival Petits Camaleons. El dret de les nenes i els nens a la bona música.
Entrades a Petits Camaleons. .com.
Sentir-te en forma. Quin és el teu motiu per entrenar? Tant si busques un entrenament en grup o individual, a Basic Fit podràs fer-ho amb qui vulguis i com vulguis. Apunta't ara i entrena per només 19,99 €. Fes del fitness un bàsic a la teva vida. Basic Fit. Go for it.
Fes el vermut amb música en directe i olor de mar.
Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, ruta de les braves, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
Descobreixo a la Fira del Vermut en Sul, del 30 de setembre al 2 d'octubre, al Moll de la Fusta de Barcelona, amb el patrocini de Moritz.
Entrades a vermutensul.com, aforament limitat.
Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Amb moto, bicicleta elèctrica, o si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Hola, ¿em pots dir la ruta més curta per tornar a casa?
Millor et dic la ruta més llarga. Perquè amb el teu nou scooter Honda la ciutat se't farà petita.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Les 4 de la tarda, 3 minuts per ser a tot això, Marcel Pellejero, que treu al cap un dels oients
fidels
i amb matrícula, és a dir, és dels que té placa d'honor com a oient de persistir en aquest...
RAC.
RAC, sí, en aquest programa, i diu... ha de tornar Bola de Drac, eh? I claro, tant que sí, la millor sèrie de la història.
Bola Drac i Bola Drac,
no fotem bromes amb això. Bueno,
home,
per mi ja podem passar altres coses, però bé.
Marcel Pellejero és un oient tan fidel que me'n recordo un dia de Sant Jordi o Palau Robert, que havia estat tot el dia veient els programes de RAC1 i estava vermell com un pebrot que s'havia cremat del sol.
És el que passa...
Per aguantar veient-nos a nosaltres.
Sort que no va venir el Sant Jordi de l'anterior, la darrera, perquè va caure una pedrada que fixa, es van portar el que era l'escenari, el tendal, i s'ho van portar tot.
Per ser sobre el tema de les jardineres, l'Àngel Ròdenas ens diu: a l'hora caigo també ens van fer esperar les jardineres de fora Mediapro. O sigui, és una pràctica pràctica habitual, sí, en els concursats Pro,
doncs, mira, de Mediapro. A la jardinera perquè la gent s'hi estigui. Qui també està esperant a la jardinera, però de l'estudi de RAC1, és el Dani Arbós, per resoldre l'enigma científic d'avui, que és un so que jo he batejat com ET.
Sí. Aquest so que esteu escoltant, us demanàvem què era, no? Què consistia aquest so. Hi havia tres opcions. L'opció A, que era la reconstrucció de la veu que tenia un neandertal. L'opció B, que era el gemec d'un mascle de koala durant l'acte sexual. I l'opció C, que era el senyor Buigas, després de dinar. Però aquesta, veient-la com el feia, doncs ha quedat potser més descartada. Bé, doncs la resposta correcta era l'opció A, la reconstrucció de la veu que tenia un neandertal.
Com ho saben?
Doncs, miri, científics dels Estats Units, això ho van fer fa uns quants anys, van reproduir el so a partir de restes d'una laringe, doncs van reproduir l'anàlisi de restes fòssils i van utilitzar la reconstrucció d'una laringe d'un neandertal i un sintetitzador per recrear la probable manera que tenien de parlar, i van fer aquest vocable, aquesta lletra, aquest fonema, la lletra E, i sonaria
entenc,
així.
Ara entenc perquè van desaparèixer, perquè escoltar aquesta veu realment és per suïcidar-se.
Bé, la seva no és millor.
Sí, exacte. Sí.
Però van fer només aquest fonema, però sí. Perquè els neandertals doncs, també parlaven i també es comunicaven.
A mi em sorprèn que avui 16 persones hagin pensat que aquesta era la veu del senyor Buigas després de dinar. 16 persones han pensat que era això.
Un premi.
I avui, atenció, perquè hi ha hagut més errors que encerts. Hem rebut en total 672 mails. Doncs bé, la gran majoria, 397, pensaven que era el gemec d'un mascle de koala durant l'acte sexual.
És que són colla, fan la conya.
259, anàvem molt ben encaminats, han dit que era l'opció A, la reconstrucció.
Això és un col,
la... Durant l'acte sexual?
Sí.
Pues no fan cana de que s'ho arribin a passar tan bé.
Sembla un rot, no?
Home, un rot.
Home, un rot perpetu.
Bueno, hi ha gent que fent sexe... quedaries parada de les
aquest
coses que he arribat a escoltar
sí
jo... paret en paret. Bueno, doncs això queda curt. Això no és res comparat amb les coses que he arribat a escoltar.
Però si sembla un porc senglar...
Doncs
si
imaginis.
No. Vinga, fem el sorteig.
Sí.
Avui l'han encerrat, com dèiem, 259. I en senyor Marcelí, de l'1 al 259, sisplau.
103.
Vinga. 103 perquè sí, no?
Perquè, mira...
Molt bé. Doncs ja tenim guanyadora, la Naira Llonc, que ha posat a l'assumpte del mail A...
A.
I res més. O sigui,
a seguint les teves ordres.
L'han encertat.
No ens ha dit res més. A.
A.
Moltes gràcies i felicitats,
doctora. La comunicació no seria el seu fort.
No, escolta, doncs és del Departament de Didàctiques Específiques, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, aquesta senyora.
Està per feina, va per feina.
És ara,
què m'has d'explicar?
Felicitats, doctora. Què passa, Toni?
No, tinc res a dir.
Bé, demà parlarem del Fred Nobel. La setmana que ve s'anuncien els Lomels, eh? Ja és un any més, eh?
Però ja vam, allò que cada dia n'anuncien un.
Sí, dilluns comencem amb medicina i demà parlarem del promotor de l'Alfred Nobel.
De la dinamita, eh?
Sí, home, el promotor.
Sí, però ara no m'esguerri l'enigma.
Que era aquest? Doncs
no,
pots anar canviant.
No.
El creador de la dinamita va fer els Nobel per treure's allò l'etiqueta
sí,
que havia inventat la dinamita.
Ara parlarem amb la Xènia per canviar el... Perquè
doncs
ja està feta tota la creativitat
aquest,
i tot.
Sí, però és que aquest és més vell que el Napeu.
Bueno, perquè a vegades hem de ser més fàcils, a vegades hem de ser més complicats.
Aquest no està ni a l'alçada del càsting d'Atrapa'm si pots.
Un respecte.
Dani Arbós. Silenci. Gràcies, Dani Arbós. Silenci. Va, que hem d'entrar en matèria seriosa perquè, Miriam Díaz, aquesta tarda tenim reunió al Palau de la Generalitat. El govern d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya s'enfronten a un nou episodi, ja no sé per quin capítol anem.
Sí, sí.
Podria fer una sèrie.
Sí.
Que fos aquest govern on això és una mica cadascú campi qui pugui. L'enèsima crisi interna que viuen des de fa setmanes. Aquesta vegada, però, sembla que el trencament estaria més a prop.
I podríem dir House of Palau o alguna cosa així, perquè ja tenim un nou capítol que és...
Mentre no acabin com el seu protagonista.
També és veritat.
Com acaba?
Molt malament.
Amenaça, spoiler.
Acaba molt malament. Sí.
Ens hem llevat aquest matí amb la notícia que el president Aragonès suspenia tota l'agenda del dia. Fixa't. També la Laura Vilagrà i el vicepresident de Junts, Jordi Puigneró. Tot després del que va passar ahir, que pels que vau anar a dormir aviat, potser no ho vau saber, a quarts d'11 de la nit saltava la sorpresa al debat de política general. El cap de files de Junts, Albert Batet, va amenaçar el president de demanar-li que posi el seu càrrec.
Perdona, se'n va assabentar vostè, senyor Boigues, el que passava ahir a quarts d'11 de la nit?
No tinc ni idea. Per idea,
molt. Molt bé.
Com vostè, molt. La gran majoria de catalans. Jo me n'he assabentat aquest matí.
Quan passi alguna cosa, aviseu-me, mentre tot això... Mentre vagin marejant la perdiu, jo no vull saber res.
Sí, sí, és que no hi ha ni perdiu.
Doncs mira...
El problema és que hi ha perdiu.
Albert Batet li va demanar al president que posés el seu càrrec a votació del Parlament i Aragonès els va ensenyar a la porta.
Cal que hi hagi confiança. Si no hi ha aquestes garanties i no hi ha aquesta concreció, li demanarem que se sometti una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya. No entraré en cap joc que suposi posar en risc les institucions del país. Si algú ha de prendre decisions, que les prengui. Però jo no puc prendre les decisions que corresponen a d'altres i que fa setmanes que cal que es prenguin. I a partir d'aquí, com a president del país, prendré les meves...
I Aragonès, doncs, després de tot el matí a Palau, amb trucades i reunions, ha convocat per les 5 de la tarda una reunió extraordinària de govern. Encara no se sap si hi haurà compareixença quan acabi.
Doncs anem al Palau de la Generalitat. Allà tenim Marc Martínez Amat. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El cap de política de RAC1, que ens explicarà a on som i cap a on anem.
Sí, bé, el dubte és de què servirà aquesta reunió. Hi ha tots els escenaris sobre la taula, ens deien des del Palau de la Generalitat aquest matí. Recordem que Pere Aragonès ha anul·lat tota l'agenda que tenia per tancar-se a Palau amb el seu nucli de confiança. Hi havia també la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, que també ha anul·lat la seva agenda i han posat, diguem, sobre la taula totes les diferents opcions després de com va anar de malament el debat d'ahir al Parlament, a les 11 de la nit, ara amb aquests documents que sentíem. Consideren que el fet que els socis plantegin que hi hagi una qüestió de confiança vol dir que estan retirant la confiança en el govern i en el president, i per tant en tots els escenaris també inclou el d'expulsar els consellers de Junts per Catalunya del govern. Això ha passat en altres ocasions. Podem remuntar-nos, per exemple, a Pasqual Maragall, quan va expulsar els consellers d'Esquerra Republicana del govern perquè volien demanar el no en el referèndum de l'Estatut d'Autonomia. Però bé, aquest és un dels escenaris. També és veritat que quan ens han convocat aquesta reunió del Consell Executiu de les 5 de la tarda, sembla que més aviat, el que explicaven des de les fonts del Palau de la Generalitat, és que el que es vol fer en aquesta reunió és posar pressió a Junts per Catalunya, reclamar-los que tinguin respecte institucional, que el govern estigui al 100% situat per abordar la situació econòmica i social i per resoldre el conflicte polític, i diuen que són ells, els que han parlat d'ultimàtums o que amenacen amb qüestions de confiança, els que han de donar resposta i decidir si volen ser o no volen ser el govern. Per tant, que la decisió, segons aquesta informació que explicaven quan s'ha convocat la reunió, no és tant si el president els fa fora, sinó si ells es volen quedar o no. El que no sabem és si aquesta decisió es prendrà aquesta tarda aquí. Hi ha una qüestió també a tenir en compte. La reunió és amb els consellers, però la decisió de si Junts és el govern o no, no la prenen els consellers. La decisió la pren la direcció del partit, i per tant, qui té molt a dir és Laura Borràs, Jordi Turull, que no seran a la reunió d'ara, perquè ara és, com dic, el Consell Executiu el que reuneix. Tampoc sabem encara si sortirà algú quan acabi aquesta trobada. Hem de veure si el mateix president, Pere Aragonès, compareix, si ho fa sol, si ho fa acompanyat del vicepresident o d'altres membres del govern, i per tant, ara mateix és una incògnita com acabarà el desenllaç d'aquesta trobada.
Bé, el que sí que podem fer ara és les últimes declaracions, tant des del punt de vista d'Esquerra com des de Junts per Catalunya. Des d'Esquerra, què li diuen a Pere Aragonès?
Des d'Esquerra, el que avui traspuaven clarament és que hi ha un malestar molt gran, una emprenyamenta, per dir-ho així, fins i tot per l'amenaça que ahir va etzibar Junts per Catalunya al president de la qüestió de confiança, que consideren que és una deslleialtat i que s'ha travessat una línia vermella, perquè interpreten això que dèiem, que és com retirar la confiança al govern del qual en formen part. Qui ha posat veu, això ho deien els passadissos avui al Parlament, qui ha posat veu, però és Marta Rovira, la secretària general del partit a TV3 aquest matí, que deia això, que ja està tot parlat amb Junts i que ara, en tot cas, ells s'han de decidir.
Crec que el que ha de fer Junts és, senzillament, prendre decisions. Hem estat parlant moltíssim durant aquestes últimes setmanes prèvies al debat de política general, i, escolti'm, hem arribat al final de les converses, hem arribat al final de totes les negociacions possibles, hem respost tot el que se'ns estava interpel·lant com a Esquerra Republicana, i a partir d'aquí és Junts qui ha de decidir.
I el que també diuen és que no serà el president qui presenti una qüestió de confiança, qui posarà el seu càrrec a votació al Parlament, que és el que suggeria ahir Junts per Catalunya, sinó que, en tot cas, si Junts vol que hi hagi una votació sobre el càrrec del president, que facin una moció de censura, en tot cas.
I de Junts, per part de Junts, què hi diuen?
Des de Junts, clar, hi ha diferents sensibilitats i avui hem sentit també diferents veus, en funció també de les posicions en què hi ha en el debat intern sobre què s'ha de fer. Hem sentit, per exemple, Albert Batet, que després d'ahir haver llançat aquest ultimàtum o haver fet aquesta amenaça, avui anava una miqueta més refredant l'ambient i dient que no s'ha parlat de trencar el govern i que no és una qüestió imminent això, però també és veritat que hem sentit avui a Laura Borràs en unes declaracions a l'Agència Catalana de Notícies en què la presidenta del Parlament suspesa i presidenta del partit ha escalfat una mica la reunió dient que si algú ha de marxar del govern hauria de ser Esquerra.
Si hi ha algú dins del govern que no està complint els compromisos, per què no parlem de que surti del govern qui no compleix els compromisos? Per què la pregunta si Junts per Catalunya surt del govern? Per què no és si Esquerra Republicana no està complint els compromisos, per què Esquerra Republicana no surt del govern?
En canvi, una altra versió ben diferent és la dels consellers de Junts per Catalunya, la majoria dels quals no volen trencar el govern, consideren que es fa més feina des de dins del govern. Avui, per exemple, una mostra, el que ja més clarament, de fet l'hem sentit en les últimes setmanes exposar-ho, que és el conseller d'Economia, Jaume Giró, que avui mateix va avançant en els pressupostos de la Generalitat i avui ha anunciat a cada conseller quina partida s'espera que tingui de cara als pressupostos de l'any que ve.
Avui, abans de venir a la Vall de Bianya, el que sí que he fet a les 8 del matí és enviar a totes les conselleres i consellers del govern l'assignació pressupostària que cada departament tindrà en el pressupost del 2023. Escolti, el govern ha de governar.
I, de fet, la previsió del conseller d'Economia és a mitjans d'aquest mes que ve, al voltant del 20 d'octubre, presentar que el govern aprovi el projecte i es presentin al Parlament els pressupostos que s'haurien de votar cap a finals de desembre. Per tant, això també és en el calendari a efectes de si algú vol sortir del govern, doncs si aquests pressupostos encara són a dins del govern Junts amb el conseller d'Economia pilotant-los i s'aproven llavors.
Això de Junts per Catalunya, aquest partit polític, pel que, en fi, tots expliquen, els experts en la matèria, és un partit de, podríem dir, de tribus, de famílies, cadascú té un criteri diferent. La prova és que es veu que molt poca gent, Marc Martínez Amat, sabia que Batet utilitzaria el fantasma de la qüestió de confiança ahir en el debat. O sigui, hi havia una part, un gruix d'aquest partit que no en tenia ni idea.
Sí, hi havia informació molt compartimentada. De fet, podríem començar també ja amb la proposta d'Aragonès sobre l'acord de claredat. Aragonès la va traslladar al vicepresident, però, en canvi, hi havia consellers que no sabien que el president exposaria aquesta proposta. Hi havia consellers de Junts. I ha passat una mica el mateix amb aquesta qüestió, tot i que també és veritat que hi ha dues versions. Una diu que els consellers no ho sabien, que només era un cercle molt petit, entre els quals Carles Puigdemont, també el vicepresident Jordi Puigneró, però en canvi hi ha altres que diuen que el secretari general Jordi Turull sí que va compartir aquesta posició amb els consellers. I també expliquen que, de fet, ahir Albert Batet tenia diferents versions de discurs en funció del que li digués el president. I, per tant, que si el president hagués comprat aquestes propostes que li fa Junts, aquestes reclamacions de fer un estat major, de coordinar l'acció parlamentària a Madrid, doncs llavors, i que la taula de diàleg també només es parli d'autodeterminació, llavors són les tres demandes, hauria tingut una resposta més suau, però que consideren que la negativa de Aragonès a moure's d'aquesta posició va provocar que llancés aquell missatge més contundent ahir a la nit. Per tant, diferents versions d'un discurs que va anar evolucionant al llarg del dia, el de Junts per Catalunya, i tampoc tenim clar ben bé si els consellers n'estaven al cas o no.
I la CUP, que finalment sí que utilitzarà la moció de confiança abans que acabi l'any.
Sí, de fet, ho vam saber també ahir a la nit. Han presentat una moció al marge del debat de política general, per tant, això es votarà en un ple de cara d'aquí 15 dies, de fet, en què el que plantegen és això, que no s'està complint el pacte que ells van signar amb Esquerra Republicana i consideren que el president s'hauria de sotmetre a una qüestió de confiança. De fet, si us recordeu, el pacte d'Esquerra i la CUP preveia que es fes aquesta qüestió al cap de 2 anys de legislatura. Encara no han passat 2 anys, però la CUP ja creu que s'hauria de sotmetre al president a aquesta votació a la cambra. Per tant, ja hi haurà una ocasió en què es votarà una moció que demana al president que se sotmeti a la qüestió. També cal dir una cosa, que es voti això no vol dir que el president ho hagi de fer. Ja. En tot cas, no és una decisió del president decidir si se sotmet a una qüestió de confiança o no.
Si hi ha majoria, tampoc?
No, perquè és com quan es vota al Parlament, o hem vist a vegades al Congrés, reprovació d'un ministre o d'un conseller. Això no vol dir que ha de dimitir o que plega automàticament o que se'l fa fora. Això ho decideix el president. Per tant, el Parlament què pot fer? Pot votar una moció de censura si vol, però no pot fer que el president hagi de presentar forçosament una qüestió de confiança. Això és una de les votacions que hi haurà en les properes setmanes. Abans d'aquesta, però, hi haurà totes les conclusions del debat de política general, que avui al matí hem vist com cada partit presentava les seves, i el PP també n'ha presentat una que demana que el president se sotmeti a una qüestió de confiança. Per tant, veurem si aquest tema surt. L'acord, aquell de claredat, que era el tema també d'ahir al debat de política general, Esquerra no ha presentat una proposta perquè es voti. Possiblement perquè no està el tema prou treballat com perquè tirés endavant, no? Però els comuns sí que han presentat una proposta que parla d'aquest acord de claredat i, per tant, serà un tema que també veurem com es vota en el Parlament divendres. I, a part d'això, Junts i Esquerra no s'han posat d'acord, com hauria de ser l'habitual, per presentar una proposta conjunta sobre el full de ruta sobiranista, quins propers passos hi ha. Per tant, aquí es veu clarament la divisió. Sí que s'han posat d'acord en 22 propostes de temes més sectorials sobre actuacions que hauria de fer el govern.
Molt bé, Marc Martínez Amat, cap de política de RAC1, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda. Avui comptem amb un analista, bueno, una persona molt ben informada, ja ha participat en alguna ocasió en el programa. Saludem el periodista Francesc Pau Xavier. Francesc, bona tarda.
Hola, bones tardes.
Bona tarda. Bueno, quines informacions i quines fonts tens al voltant d'aquesta... En fi, del que pugui fer Pere Aragonès en un futur?
Bé, el que acabo d'escoltar ha sigut una mica una anàlisi de broixa gorda, Jo, segons les meves fonts, el titular d'última hora és que anem cap a la caiguda imminent de Pere Aragonès. I agafa força una idea que us he de comentar, que és la d'un govern de concentració. De concentració. Us ha quedat clar? Concentració. Bé, es tractaria d'un govern format per grans figures de la política catalana, persones amb experiència i amb capacitat de generar, doncs, un gran consens. És el que s'està barallant a hores d'ara. Doncs, per exemple, cap visible seria el president Jordi Pujol.
Què diu?
Però sí que Jordi Pujol
són les informacions que tinc,
Sí, però dic, fa una setmana o dues, que no, ara no recordo, va tenir
mitjos. Està posant en dubte el meu criteri periodístic.
No, però s'està curant d'aquest ictus perquè té afàsia.
Sí, és cert que està la cosa superada.
Sí.
Té les idees més clares que abans, de fet, en fet
sí,
net.
Sí, però és el que està dient Míriam Díaz. Sí, sí.
No, però vosaltres Pau, que... no heu contrastat aquestes informacions, no les teniu contrastades.
Però és que ara té...
Jo he parlat directament... És que, aviam, estem fent anàlisis de broixa gorda aquí.
No, la estem seva prioritat anàlisis... ara és la seva salut, no... És un més
aviam, l'experiència és una persona amb experiència al servei de Catalunya. És més, aquest govern de concentració té més noms i els hi puc dir en exclusiva. Per exemple, tornarà Andreu Mascollell a Economia. Ja li dic ara que està en plena forma.
Però si ell va dir que ja no tenia prou de que no volia tornar al món de la política.
Però vostè amb qui ha parlat? Amb qui ha parlat vostè? Clar, és que estem fent anàlisis polítics, brutxassos, de broxa gorda, clar, és que... No puc discutir amb gent que no sap del tema. Si vostè no s'ha informat... Si vostè no s'ha informat abans... No ho podem parlar, això, clar.
Només un tema.
Home, vostè ha dit... és que vinc aquí amb dades contrastades.
A veure.
Dades?
No, jo no...
Contrastades.
Sí, dades. Vostè ha dit Mascollell i no és el nom correcte perquè es diu Mascollell. Vull dir que aquesta broxa gorda que ens diu vostè...
Vostè està fent... Està fent de l'anècdota... Exacte. Miri, tinc més noms. Lluís Prenafeta, per exemple, emprenedoria. És un govern de concentració? Carot Rovira.
Moment, però Prenafeta...
Carot Rovira també formarà part d'aquest govern.
Carot Rovira i Lluís Prenafeta, a banda d'aquell judici que va tenir, no sé ni on para. I després Carot Rovira tampoc està per tornar a la política.
I és aigua oli,
aquest argument d'aquest govern de concentració...
Això és un debat? O m'han convidat com a expert? Perquè, clar, si no heu contrastat i aneu fent brutxassos, Doncs jo, clar, jo vinc a la idea, al detall. Llegeixi, senyor Clapés. Llegeixi una mica més sobre política.
No, sí, llegeixi.
Però és que
no coincidia res del que llegeixo jo, la gent que llegeixo jo no coincidia res amb aquesta anàlisi d'aquest govern de concentració.
Però no hi ha dones amb aquest govern.
Per exemple, no, miri, afers exteriors. Carod Rovira.
Sí, ja li he dit que Carod Rovira no està per, no. No està per tornar
no,
a la política.
No, i tinc confirmat el primer viatge que farà. Serà a Israel-Palestina.
Home, es tornarà a posar la corona.
Però, clar... I vostè comentava, el toque femenino.
Ma, si no hi ha dones, ja l'he dit.
Eulàlia Vintró.
Però és que és una barreja explosiva, això que està dient vostè.
És de concentració! En moments excepcionals, cal
cartera?
Fer mesures excepcionals.
Quina
cartera? S'hauran de concentrar molt, perquè...
Clar, Eulàlia Vintró l'haurem de posar a interior. A interior! Yeah. Llavors, Felip Puig. Felip Puig tornarà a territori. Però això és aclamació popular, eh? Mm. Això no és que ho hagi decidit ell. Mm. És que s'han de prendre mesures. Mm-hmm. Per exemple, es recuperarà Rafael Ribó com a síndic de Greuges.
Home,
clar! Però no veu que en aquest moment la política necessita gent preparada? Sí. Gent molt preparada!
De moment ja va bé per treure la pols de la cervella, perquè...
No, és que no em deixen parlar!
Bueno, però, Francesc Pau, no cal cuidar, perquè, clar, és que...
L'estem escoltant. No, eh?
I per Aragonès, a tot això, quina... O sigui, a on queda el president de la Generalitat?
Jo li recomanaria que s'afaiteix la barba i entreix al nou govern com a becari.
Bueno, doncs Francesc, Pau, Xavier, moltíssimes gràcies.
A vostès, però un altre dia informin-se, sí, no. Perquè van fent broxa gorda i, clar, no van al detall.
Bueno, parlant del detall, veurem veurem què és el que passa amb el govern. A tot això, el que tenim claríssim és el que va passar fa 5 anys, l'1 d'octubre. I sobre les urnes, una mica més, i ens ensenyen fins i tot el plàstic de fàbrica on les van fer. Avui, us hem formulat una pregunta a Twitter. Busquem on les teniu i quin servei us donen.
Sí, hem preguntat
les urnes a casa.
Sí, quin ús feu de l'urna de l'1 d'octubre. I, per exemple, ens ha respost la Teresa Arderiu, la tinc sobre el moble del rebedor, en un lloc privilegiat, a l'entrada de casa, eh?
Claro, on ha d'estar el pedestal, el puesto més important d'una casa.
Sí, a l'entrada.
Bueno, no tothom la té aquí, eh? Hi ha altra gent que la fa servir per desar mals endreços.
Bueno, estem parlant dels bons catalans.
Tot això parlant de les urnes, avui Jordi Sánchez ha passat pels micròfons del Món RQ i ha explicat que ell va ser un dels que va tenir un paper important amb les urnes de l'1 d'octubre.
Sí, concretament és el que va coordinar l'operació de comprar-les, traslladar-les, distribuir-les, les urnes als col·legis. L'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, ha explicat que va ser en una reunió el 22 d'abril de 2017, quan es conjuren amb Puigdemont i Junqueras per fer el referèndum, i és quan li encarreguen a ell comprar les urnes. Després de veure que aquí doncs, no es podien comprar pel risc que suposava, perquè les empreses que les fabriquen són les que contracta el Ministeri de l'Interior per les eleccions, doncs va consultar un amic seu, un tal Lluís, que li va proposar adquirir-les a la Xina.
Però no ho expliquis.
A veure si és que ho ha explicat ell.
No ho expliquis, però és que sou curts.
No.
Entre lo d'ell i TV3 i lo d'avui... Hosti, noi, quina merda de periodisme. I tant. Sou uns boques. Voleu tenir l'exclusiva, jo primer.
Perdoni, si ho explica Jordi Sánchez...
Pues un altre boques. Calla't a la boca.
Però ja ho he dit, aquesta tarda no se'n recordava la gent.
Sí que se'n recorden, sí.
Sí que se'n recorden.
Per... Bueno, me'n faig parlar.
Va, que les va comprar a la Xina i després anar-la amagant fins a arribar a Catalunya. Tot una estratègia que Sánchez diu que va amagar a la cúpula del govern.
T'anava informant el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, els processos que feien?
No.
No li demanaven estar informats?
Demanaven estar informats, sobretot el vicepresident Junqueras, però aquesta operació, com d'altres, es feia amb absoluta confiança i discreció.
Val.
Sánchez, que creu que tot va anar bé fins que, curiosament, els van enviar els Jordis a la presó.
Però parlen de discreció i aquest tio no calla. Hosti, noi.
I va ser...
És que agafaria, i t'ho juro, els tancaria tots.
No, és que si diu que els tancaria a la presó, ja van estar a la presó.
No, a la presó no.
Clar, és que anava a fer un exemple que he pensat, freni, perquè per la presó... Com que han passat per la presó, ara poden explicar el que volen.
Que no tenen la presó.
Doncs on es vol tancar?
Pues...
Però què és això?
Ara sembla un porc sanglar.
Sí,
és
que està nerviós. No, mateix, no li surten ni les paraules.
Està molt nerviós.
Molt.
És una persona que té...
Està passant fatal. Ho està passant fatal.
No és el dia de la ràbia, és que li surt la ràbia per la boca.
El catalanisme, el catalanisme el té dins.
Justament...
Silenci.
Doncs justament l'entrada dels Jordis a la presó és, segons Jordi Sánchez, el que va fer descarrilar tot.
A partir del 27 de setembre, no abans, hi ha consciència de presó, però això genera un estat de xoc. I després crec que torna a passar una cosa que avui torna a ser lamentablement d'actualitat, que és que de la nit al dia ens situem abans del 22 d'abril. És a dir, tota aquella voluntat d'acord, d'entesa, de treball unitari entre els partits polítics es comença a desfer, comencen mirades tacticistes, les pressions...
És que, perdona, és que és el que us deia abans amb el Ross Costa i Petrihauser aquell que ha vingut. Home, és que s'atén de ser giripolla. Giripolla per el Jordi Sánchez. Després de tanta discreció, a rebentar-ho tot, o al programa d'ahir del Tibán Riba aquell de ciència-ficció, que va explicar també tot. Home, és com si el Rajoy agafa i t'explica l'operació Catalunya. Què ha dit algú, ell?
Exacte.
No sé nada. Clar, però no ho expliquis, giripolla.
No ho expliquis.
Que estem aquí... És com si...
És que s'ha de ser tu.
No se sap ni qui va donar l'ordre de fotre allò de l'octubre de pagar, de carregar. No sap ni això, no han dit ni això ells.
Ni això.
Ells callats.
Ni això, ells muts i a la gàbia. I en canvi nosaltres, com uns amos bocamolls, que som una colla de bocamolls.
Ara.
A tot això, Francesc Pau, tenim rèplica que ens arriba des del Palau de la Generalitat a càrrec de Marc Martínez Amat. Per tant, Francesc Pau, perquè discrepa el cap de política de RAC1 amb el que ens acabes
d'explicar.
Sí,
a mi no m'arriba això del govern de concentració, eh? No sé si...
Aviam si fem més el bones favor... Fons, més... Vostè s'ha informat? Vostè quines fons té? Clar, home, és que si fem connexions i anem fent el bruixasso i ens quedem només amb les anecdotetes, clar, i vostè és cap de política? Va, home, va! Vostè quants llibres ha llegit, vostè?
No, això no li permeto, llibre,
No, és que home, Martina, abans de llegir...
No ha llegit i
l'escriu. Em va escriure un de tot el tema de l'1 d'octubre...
Tota la veritat.
Tota la veritat, el llibre que escrivien diferents periodistes, no sé si l'ha llegit.
Doncs, sincerament, em va arribar i el vaig fotre a la brossa. Clar, perquè no és indocumentat. Quina bibliografia té la seva novel·la?
Sembla que portava dedicatòria, eh? Li van enviar amb dedicatòria.
Mm. A mi?
Perdoni, però explicava tot el que va passar. Tot el que va passar abans de l'1 d'octubre. Sí, quins crits.
Bueno, és que, aviam, si vosaltres doneu veu a gent que no sap de política...
No, sí que sap, perquè és cap de política de RAC1. Li estic dient que és el cap de política de RAC1. Com vol que no sàpiga de política?
A veure, va, bruxassos.
Jo volia afegir una cosa, si em permet.
Sí, per favor, digues, Pau. Digues.
No, podem avançar, RAC1, que hi ha hagut un dinar de tots els consellers de Junts per Catalunya, amb el vicepresident també, Jordi Puigneró, i amb Jordi Turull, Laura Borràs, amb Josep Rius i amb Albert Batet. Per tant, amb el nucli de la direcció del partit per consensuar la posició que defensaran en aquesta reunió d'aquí mitja hora, aquí al Palau de la Generalitat. A més, veurem la imatge, poc abans de les 5, de l'entrada de tots els consellers de Junts per Catalunya i el vicepresident, entrant junts en bloc aquí al Palau, per tant, demostrant també una posició unitària de cara a aquesta reunió que pot ser decisiva per al futur del govern.
On han dinat?
Ostres, mira, això no m'ho han explicat.
Sempre esteu amb el Tiberi, on han dinat? Sempre esteu amb el mateix.
És molt important. Si han dinat bé...
Ja li diré.
A prop del Parlament, em sembla.
Són uns morts de gana, escolti'm. Tot el dia estan amb el jala-jala.
Perdona, si tu dines bé, ja entres...
Sap on han dinat? Jo ho sé, no han dinat.
On?
Han dinat a la botiga que té Torrons Vicenç a tocar del Palau de la Generalitat. Han dinat torrons de primer, xocolates de segon... i barretes de torró de postres.
Bomba! I mel, també venen mel.
També, per anar xocant el torró a la mel.
És trist que el cap de política no ho sàpiga, eh? Li ha dit de dir vostè, eh? Li ha dit de dir vostè. Vergonya me faria.
Quins creix.
Perdoni, miri, no sé si ho sap, que avui a GURB, el president, que ha suspès l'agenda, havia de posar la primera pedra a l'institut.
Sí.
I a GURB,
sí,
que els queden sense institut.
Però si jo això ho sabia de fa 15 dies... Digui el Marc Martínez Amat quan ho sabia, això.
A GURB no tenen institut, de moment, perquè no hi ha hagut la primera pedra.
Home, jo hi vaig preguntar, aviam. I en principi havia d'anar a GURB ahir, eh? I li vam preguntar si tenia l'agenda, i l'ha suspès aquest matí.
Ha suspès l'agenda.
És que ja ho sabia, que el suspendria.
No hi ha anat,
però és que ho sabia abans que vosaltres. És que no sé ho atents a les coses. Us espereu que us hagin les...
No, home, és que aneu a bruxar-s'ho.
Sobre el tema de les urnes,
on les tenim?
Hi ha una opinió que m'ha fet molta gràcia. Hem preguntat on les teniu, aquestes urnes, i el Xavi ens explica que té un col·lega que es casa l'1 d'octubre i que utilitzaran l'urna per donar-se el sí posant la papereta a
Volem fotre això, eh?
Ara, al costat d'això, d'aquesta urna que serà tan útil el dia del casament, el Joan ens diu...
Espero que tingui més èxit que el referèndum.
Esperem que sí.
Va tenir molt èxit, eh?
Molt.
El Joan diu...
I que no vagin a por ellos.
Més opinions. El Joan diu, tinc l'urna guardada sense capús. O sigui, oblidada, diríem. No serveix per res.
No, però sí que serveix, sí. Serveix per
guardar... Guardada sense capús. Sense capús no l'utilitza per res.
No, però pots guardar documents.
Però ell
pots
no ho aprofita,
guardar
no
de, joguines.
Petardos.
Peluix, ossets de peluix, ossets de tous, moltes
llençols,
coses.
Per guardar llençols. L'Eulàlia Soler ens diu... Jo la tinc al menjador de casa,
si
a sobre del televisor.
Si tens un bebé, el pots fotre dins de la urna, allà.
Com si fos un brec, és un bressol.
Sí.
L'Eulàlia ens diu, jo la tinc al menjador de casa, a sobre del televisor.
Però la grossa o la
petita? Pues debe tener una tele de cul.
Deu ser petita, jo m'imagino, eh? I la Carme Banqueri ens diu, em van regalar una igual en petit i la tinc al menjador de decoració.
Ai, que
bé, deixeu-me saludar Marc Bala, que avui... Marc, abans de res, bona tarda.
Bones tardes.
Avui entra una mica més tard perquè arriba del Museu de Cera d'aquí de Barcelona. Un museu cada dia amb més innovació, Toni. Bueno, Toni Cruz, bona tarda. Amb noves incorporacions.
Bueno, no
ara parlem de la incorporació d'avui que ha estat presentada en Olor de Multitudes. Però abans, soneta, senyor...
Una mica, perquè m'esteu cansant de l'1 d'octubre. Ja s'ha dit...
No, si no anem a parlar de l'1 d'octubre. Anem a parlar del que ha estat un dels... No, d'un dels temes que ha estat seguint Marc Bala, que avui no l'ha pogut seguir, perquè ha estat al Museu de Cera.
Me l'he perdut, avui.
I l'ha seguit la seva partner, que és Míriam Díaz, a qui també li interessa el cas de Tamara Falcó.
Ah. He intentat mantenir una mica el llistó, Marc, espero que, me l'aprovis.
Ara parlem de coses interessants.
Bueno, és que, a veure, no ens podem perdre les novetats del Culebrot, de les últimes hores. Doncs aquest trencament de Tamara Falcó i Íñigo Nieva. Mira, l'última hora és que Falcó ha demanat a Nieva que deixi el pis que compartien a Madrid.
Vaja, vaja.
Recordem que ella va marxar a casa de sa mare.
Però el pis és d'ella.
Sí, el pis és d'ella.
Bueno, llavors normal, no?, que
clar,
la foti fotin.
Evidentment.
Llavors, bueno, falta que ell vulgui marxar.
Clar. Va haver-hi la trencadissa.
Oh. Bueno, aviam.
Què vols dir?
A veure.
El fenomen ocupa. I és a tots els segments socials,
Què vols dir?
Si ell s'hi vol quedar...
No, doncs, no. Ara han dit que ell està a casa d'un amic molt amic, però clar, totes les seves coses, els
bàrtols,
són a casa
de ta mare.
D'ells, dels dos. I ella ja li ha dit que ho tregui tot i que marxi d'allà.
Com és lògic.
La marquesa de Grignon ha reaparegut en les últimes hores. Primer, entrant per telèfon, atenció, al Sálvame de Telecinco, amb Jorge Javier, per agrair al programa que li fes obrir els ulls amb la seva feina d'investigació.
Claro. Quiero pediros perdón, porque la verdad es que durante mucho tiempo no os he creído y os quiero agradecer la labor de investigación que habéis hecho, porque si no, no me habría enterado nunca.
Tamara, es que ahora qué te podemos decir después de todo esto. ¿Tú crees que en realidad te hemos servido de algo?
¿Servido? Vamos, ni el CSIC, o sea...
Ni el CSIC, o sigui, Sálvame comparat amb els serveis d'espionatge.
M'apunten que el pis és de lloguer.
Ah, amic.
Sí, per és tant, de lloguer, però el devia pagar.
Ella ho saps. Això aquí dones per fet que el devia pagar ella, no ho saps.
Ella li ha demanat que marxi,
bueno, no? Qui està al contracte? Clar, això és important.
Això hem de mirar qui està al contracte, exacte. I després, ahir a la nit, en un acte del despatx d'arquitectes que li ha fet casa seva, va confessar que estava en estat de xoc, però descarta de totes tornar amb Onieva. I ho ha fet amb una expressió que avui s'ha mantingut, això que fas tu, Marc, dels virals, s'ha mantingut com a tendència a Twitter, que és el metavers.
O sea, yo la verdad es que para los cuernos soy muy cuadriculada. O sea, no tal, pero ya eso unido a la mentira...
La mentira, muy bien.
A la mentira, es que ya era... El viernes por la noche, él empezó a decir, bueno, puede que sea verdad.
puede que sea verdad. Y digo, como que, entonces, Tamara, ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Muy bien, muy bien. ¿Nanosegundo en el metaverso?
Un nanosegundo en el metaverso.
Bueno, és molt poc, té les idees clares.
Sí, sí.
Molt bé.
Admès que hi havia gent del seu cercle que desconfiava del seu promès, aquí cal dir que és la seva mare, perquè ja ho havia mostrat.
Mira, sort de les mares moltes vegades, sí, que us fan obrir els ulls, perquè quedeu encegades, les dones.
Clar, però ella diu...
Les dones i els homes, eh?
També. També hi ha algun carallot, algun calçasses, que per una mandanguela...
Els homes i les dones, aquí clar, van tots.
Ella diu, clar, a mi molta gent em deia, vols dir, però jo estava enamorada, una mica... No,
això passa, no veus... Tens palla a l'ull.
Sí, ell és un noi molt de la nit, però ella diu, bueno, s'ha de confiar en la persona.
Sí, clar, gent que ens vol separar, gent que ens vol fer mal, i llavors això, el que es diu un metemierda, només fa cap parlar
confia
malament.
Confia en un que cada nit és a la discoteca.
Sí, i sobre la implicació de la seva mare, Isabel Preisler, en la ruptura, ha dit això.
Mi madre creo que filtró los vídeos.
Oye, se ha dicho...
Això, òbviament, la gent després ha dit que era una ironia d'ella, i després va dir que la seva mare estava al seu costat, no, i ha fet el seu gran recolzament en tot això.
No m'estranyaria, eh? O el Vargas Llosas, eh?
Sí. I l'altra pregunta...
Sobretot Vargas Llosas el veig molt tecnificat, molt posat en el món de la tecnologia.
Però jo crec que té prou feina ella traient els Ferrer Rochers a les festes com per anar passant vídeos.
Bueno, qui té prou feina és Vargas Llosas per mantenir el ritme cardíac.
I l'altra pregunta que la gent del periodisme que hi havia allà no podia marxar sense saber la resposta era... Què n'ha fet de l'anell? De l'anell de compromís que ha valorat amb 15.000 euros.
Que és el que li va donar quan ella prenia la sopa de...